La trobada entre Salvador Illa i Carles Puigdemont és notícia, indubtablement, pel fet d'haver-se produït, tot i que el resultat, l'abast, segurament trigarem uns dies a poder-lo calibrar. A l'inici, davant les càmeres, les típiques paraules, fins i tot sobre el temps.
Vinga, t'està plovent una mica. Jo, com que arribat, no plovia.
I a la sortida, cap declaració, malgrat la insistència dels periodistes. Després, sí, sí que han valorat la trobada a les xarxes, ho explicarem en connexió amb Brussel·les i també amb el cap de política de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
I en aquest informatiu tenim avui un testimoni dels que no deixa, o bé, no hauria de deixar indiferent. És un infermer de Metges Sense Fronteres que acaba de tornar de Gaza. Era a l'hospital quan aquells dos projectils israelians van causar una matança. I acabem de parlar.
De verdad que es pues una tristeza de ver que las cosas van a peor, que no hay nada, o ahora mismo no se ve que se pueda parar esto, y bueno... esperar que passi algo, que passi algo que logre parar este sinsentido.
Després d'escoltar aquesta entrevista, conversarem amb un català que va ser a Gaza ara fa 30 anys i que s'ha retrobat a Vic amb un amic gazià que va fer en aquell viatge. I afegirem l'anàlisi de Montserrat Arbós, experta en relacions internacionals.
I aquesta tarda la investigació del cas de la mort d'Helena Jubany ha fet un gir. La fiscalia demana que reobri el procediment ja arxivat. Això deixa el cas a les portes de judici, segons l'advocat de la família. Explicarem què ha passat.
I una notícia que ens ha generat molts interrogants. La de l'acomiadament d'un càrrec de l'empresa suïssa Nestlé perquè tenia una relació en secret amb una subordinada. Fins a quin punt pot una empresa entrar en aquestes qüestions? Li preguntarem a una advocada laboralista.
Responsables de les torres més icòniques del món, com l'Eiffel de París o l'Empire State de Nova York, són a Barcelona, al Congrés Internacional de les Torres més selectes del planeta. La seu de la trobada és la Torre Glòries de Barcelona i en parlarem en directe amb el seu director.
I podrem escoltar aquí, al Catalunya Nit, una torre, un gegant del món del cinema independent.
It takes a lot of effort to make something look effortless in cinema. And so it was very...
Jim Jarmusch ha presentat pel·lícula a competició oficial al Festival de Venècia i ha parlat amb el nostre enviat especial, amb l'Òscar Callau.
I deien que no, que aquest any no hi havia cap cançó que despuntés com la cançó de l'estiu, però les dades mostren que a Catalunya, com a mínim, sí. I és aquesta.
T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, que tot s'oblida. Tot aquest espectacle. Esperant que riguis d'una vegada.
És la fresca de Figa Flowers. El Marc Ruiz ens completarà el rànquing de les cançons que han sonat més aquest estiu.
Ja veurem si a la Gemma li funcionarà aquesta a veure. Cançó amb el temps, la fresca.
A veure què ens explica.
Per voler tocar-la.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I mira que estàs com un tren, no tranquil·la, ja no és un gent, aquí estaré parat. Si no confia un
any. Salvador Illa aplica l'amnistia política a Carles Puigdemont. President i expresident s'han reunit aquesta tarda a Brussel·les durant una hora i mitja envoltats d'armatisme. Aquest era el moment, a un quart de cinc de la tarda, quan Illa i Puigdemont s'encaixaven les mans a la delegació de la Generalitat a la capital belga. Amb aquesta trobada, Illa intenta obrir una nova etapa amb Junts que doni estabilitat a Pedro Sánchez. Marxem, per tant, a Brussel·les amb el nostre enviat especial. Albert Prat, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, la trobada ja és notícia per si, que s'hagi produït, però ja seria allò molt extraordinari si, a més, sapiguéssim de què han parlat, que això no sé si ho podem explicar ja o encara no.
Doncs aquesta és la gran pregunta i aquesta hora és la principal incògnita. El secretisme és total a totes dues bandes, ningú ha volgut ensenyar les cartes a l'entrada i a la sortida tots dos han marxat pel pàrquing per esquivar els periodistes. Al cap d'una estona, Illa, aquest vespre, torna a topar amb la premsa al Parlament Europeu.
President, com ha anat?
Com ha anat la reunió amb Puigdemont, president?
Bona tarda, gràcies.
Però igualment no ha volgut obrir boca. Després d'hora i mitja porta tancada, han pactat silenci i han apuntalat els missatges que un i altre porten defensant en les últimes hores. A les xarxes socials, Puigdemont ha insistit que no hi ha normalitat institucional a Catalunya perquè aquesta reunió s'hauria d'haver fet a Palau i ja ha reiterat que el diàleg és el motor de la democràcia.
Aviam, no hem parlat, però és veritat que hi ha altres formes de llenguatge. L'escenografia està calculadíssima, Albert.
Sí, la reunió s'ha fet en un despatx de la segona planta de la seu del govern a Brussel·les, al rovell de l'ou del districte europeu i amb tots els detalls calculats al mil·límetre. Dues butaques negres, una tauleta de vidre i dues plantes al fons, en una sala completament blanca. Cap bandera, cap fotografia i cap detall que donés peu a qualsevol interpretació.
Per tant, el que podem dir ja avui a aquesta hora és que Illa ha acabat la ronda amb tots els expresidents un any després d'arribar al poder i el moment en el qual ha decidit trencar el gel amb Puigdemont és molt concret i d'això també se'n parlarà, Albert?
Sí, sobretot pel govern espanyol, perquè l'estabilitat de Salvador Illa a Catalunya no depèn de Junts, en canvi Pedro Sánchez sí que necessita amarrar el suport de Puigdemont si vol sobreviure a la Moncloa. Només amb els dies veurem si aquesta reunió ha servit per aplanar el camí per negociar els pressupostos de l'Estat, com confien els socialistes, o si no va més enllà d'un reconeixement institucional a Puigdemont, d'una amnistia política, mentre el líder de Junts espera la judicial. Demà, l'expresident, al capdavant de Junts, ha convocat tot el seu nucli dur a Waterloo.
Doncs demà en seguirem parlant, segurament. Moltíssimes gràcies, Albert.
Bona Adéu, nit. Albert.
Que vagi bé, bona nit.
Doncs el cas és que el govern espanyol té moltes cartes sobre la taula perquè de cara a aprovar aquests pressupostos també hi pot ajudar el gest que ha fet avui el govern espanyol cap a Esquerra. El Consell de Ministres ha aprovat el primer pas per perdonar una part del deute que les comunitats arrosseguen amb l'Estat. Totes se'n podran beneficiar, però compte, les governades pel PP ho rebutgen perquè ho veuen com un nou favor a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Sí, bona nit. L'Estat assumirà 83.000 milions d'euros del deute de les comunitats. 17.000 corresponen a Catalunya, però Andalusia serà la més beneficiada amb 19.000 milions perdonats. Tot i això, el president andalús ho rebutja.
Se hace exclusivamente para cumplir un compromiso y para aguantar una semana más, un mes más, o si puede un año más, el señor Sánchez en el poder.
I ho rebutgen en bloc la resta de presidents autonòmics del PP que, per ordres de Gènova, es neguen a acceptar que se'ls perdoni el deute perquè, efectivament, serà voluntari i cada comunitat s'hi haurà d'acollir, si ho vol, quan s'aprovi definitivament la llei. La ministra d'Hisenda augura que, tot i el soroll que farà el PP, totes les comunitats ho acabaran demanant.
¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Que ya les digo yo que, por mucho que digan en el relato cara a la galería, al final todos terminan firmando porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio.
I la Moncloa nega cap tracte de favor a Catalunya, tot i haver pactat la mesura amb Esquerra Republicana. Va ser moneda de canvi per a l'investidura de Pedro Sánchez i avui, dos anys més tard, es fa aquest primer pas. Ara, però, queden mesos de negociació. A final d'any, la llei arribarà al Congrés i amb el no anunciat del PP, la Moncloa confia en Junts per tirar-ho endavant.
Gràcies, Paula. Són les 10 i 10 minuts. Ara ho escoltàvem. Andalusia i Catalunya són les comunitats a les quals se'ls perdona més diners, però si mirem les xifres amb detall, detall. Es podria fer també una altra lectura perquè veiem que Catalunya és de les menys beneficiades en proporció a tot el deute que acumula, Aida Clemente.
Exacte, si agafem com a referència les últimes dades disponibles del Banc d'Espanya d'aquest 2025, la comunitat més beneficiada del dret i del revés és Andalusia. Se li condona el 79% del deute actual que té del FLA. La segueixen les Canàries, que en salda la meitat, i la Rioja, a qui se li perdona el 40%. Catalunya és a la cua, juntament amb el País Valencià. A la Generalitat se li deslliura el 22% del deute que té amb l'Estat.
I a Madrid, una altra comunitat que no accepta, almenys de moment, la condonació del deute, quina xifra se li perdona, Aida?
El cas de Madrid és bastant singular perquè no ha participat del FLA. El seu deute és directament amb els bancs. Tot i així, també se li condona part del que deu a les entitats financeres, concretament un 21%, més o menys el mateix percentatge que se li perdona a Catalunya.
I per què varien tant les xifres? És a dir, com es calcula què es perdona a cada comunitat?
Doncs mira, el Ministeri d'Hisenda ha utilitzat diferents variables. La que més pes té a l'hora de repartir els recursos és la població, no només en nombre, sinó depenent de característiques com l'envelliment o la dispersió. També s'ha tingut en compte l'infrafinançament i la pressió fiscal que exerceix cada territori als ciutadans.
Un cop s'hagi fet aquest descompte, què deurà Catalunya encara al FLA?
Doncs, malgrat el perdó parcial del deute, la factura pendent encara puja a 60.000 milions d'euros que la Generalitat haurà d'anar tornant progressivament.
Molt bé, moltes gràcies, Aida.
Amb totes aquestes claus polítiques que hem posat ja sobre la taula, ens preguntem com encaixa la fotografia d'avui a Brussel·les, aquesta fotografia de la reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. Doncs bé, ens ho analitza el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
Bona nit. Doncs la foto d'avui no és cap començament de res. De fet, PSOE i Junts fa temps que arriben acords a Madrid, fins i tot tenen una taula de negociacions conjunta, però sí que pot ser un punt d'inflexió. Govern i Junts han intentat rebaixar la fotografia, situant-la en el terreny institucional. Però la foto d'Illa i Puigdemont junts a Brussel·les és molt més que tot això. D'entrada té un valor simbòlic, el del desgel amb el socialisme català, el de l'amnistia política, el de la restauració de Puigdemont com a interlocutor polític vàlid, a l'espera, això sí, de l'amnistia judicial. I també té un gran valor polític. Amb un Pedro Sánchez més debilitat a la Moncloa, posant totes les cartes en uns pressupostos que no té garantits i tocat després del cas de Santos Ferran. El PSOE necessita els vots de Junts i Junts necessita una visibilitat que no troba fàcilment a l'oposició a Catalunya ni tampoc als principals ajuntaments del país. Encara és molt aviat per saber si la trobada d'aquesta tarda aplana els pressupostos de Pedro Sánchez i l'estabilitat que necessita per aguantar fins al maig del 27, quan de fet acaba aquesta legislatura. Però Illa sí que desbrossa el camí a Pedro Sánchez. El camí per una trobada, la més esperada, entre Sánchez i Puigdemont. Una fotografia, aquesta, que encara no té data, però que acabaria rehabilitant políticament Espanya un president expulsat de la Generalitat pel 155 i probablement desencallant també negociacions que fins ara només s'han fet a través d'interlocutors.
Va, a un quart d'onze, aquesta alarma ja ens va avisar, va avisar l'Olga Clapés, la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, que quan tingués alguna cosa a dir-hi, alguna anàlisi lingüística, ens enviaria l'alarma i això vol dir que té alguna cosa a dir-nos. Així que l'escoltem, Olga, endavant.
Manel, Agnès, aquesta temporada arribo amb una alarma. Una alarma que ens recorda que és l'hora de la pastilla. Però, no cal que us prengueu un protector estomacal perquè jo només porto píndoles lingüístiques, que són innòcues i culturals. Avui comencem amb una paraula que ha marcat el dia, sobretot la tarda, que és reunió. Tots tenim clar que és una reunió, però potser quan ho diem no ens adonem que reunir està format pel prefix intensiu re i el verb unir. Per tant, significa literalment el fet de tornar-se a unir o ajuntar dues coses que han estat separades. Sense anar més lluny, l'etimologia ens porta al llatí reunire i a l'acció de tornar a ser un. Hi ha molts tipus de reunions, cimeres, assemblees, congressos, juntes, plens, conclaves de cardenals per elegir papa. En esports tenim els clínics d'entrenadors, àrbitres o jugadors. A les empreses, els briefings, aquestes reunions internes breus per donar informacions rellevants. En política o societat, els meetings. Però si hi ha una cosa que no tenim en català, en aquest sentit són encontres, que serien topades i no pas trobades, eh? Apa, fins aviat i reunim-nos més.
Són ja un quart d'onze de la nit. Pas importantíssim en el desenllaç del cas de la mort d'Helena Jubany. Recordem-ho, això va passar l'any 2001. Doncs bé, ara, 24 anys després, un informe de la policia científica, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, ha localitzat per primera vegada el jersei de Jubany ADN de Santi La Iglesia, que és un dels principals investigats. Per tot plegat, la Fiscalia ha demanat que se citi a declarar davant el jutge La Iglesia i també que reobri el procediment a Anna Echeguibel, que és, en un principi ja va ser investigada, però se li va arxivar la causa. Expliquem-ho, Maria Costa.
La policia científica ha analitzat de nou el jersei que duia Helena Jubany, de 27 anys, el dia que va ser assassinada. Ara l'informe n'ha tret dues conclusions principals. D'una banda, que ara sí, les restes d'ADN de Santi La Iglesia amb les del jersei són coincidents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el germà de la víctima, Joan Jubany.
Fins ara es parlava de probabilitats estadístiques de la coincidència de l'ADN del Santi i en aquest informe per primer cop es parla de, directament de coincidència. Per tant, aquestes noves proves que s'han fet, diguem-ne, han reforçat el convenciment de que hi ha ADN del Santi.
Des del 2001 hi ha hagut 4 investigats en el cas. Els que encara ho estan actualment, que són Santi La Iglesia i Xavi Jiménez, Anna Echeguibel, que en el seu moment es va descartar que hi estigués implicada, i Montserrat Careta, que ha estat l'única detinguda per la mort de Jubany al febrer del 2002 i que es va suïcidar el maig d'aquell any a la presó de Batràs. Si anem a l'altra conclusió de l'informe, veiem que s'hi han trobat altres restes genètiques.
En aquestes noves mostres apareix un nou perfil complet de dona, que no és l'Helena, que no és la Montse i que no és ningú del personal de laboratori que ha entrat en contacte amb les mostres. Per tant, ara tenim una matrícula, aquí li hem de posar nom.
Una matrícula, doncs, que podria coincidir amb Anna Echeguibel. Per això, ara Fiscalia demana que es pugui comprovar. El cert és que, de moment, la jutgessa de Sabadell havia denegat l'extracció d'ADN d'Echeguibel. Ara la família confia que amb aquesta troballa i la petició de la Fiscalia, la jutgessa canviï de parer. De fet, hi ha pressa perquè la causa contra Echeguibel prescriu el 7 d'octubre que ve, si no la tornen a imputar. Per tot plegat, la família creu que estan a les portes del judici.
Doncs bona esperança d'això, de com a mínim arribar a la fase del judici i que qui sap coses es trobi en la tessitura d'haver-les d'explicar. Com a mínim la justícia de saber què va passar, qui la va matar, per què i com.
Doncs això és el que veurem que és el que passa en les següents setmanes. Avui també hi ha novetats d'un crim de fa 3 anys. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 3 persones a Lleida en relació amb la mort d'un home a la baronia de Rialb el gener de l'any 2022. Oriol Pujador.
Sí, les detencions s'han fet aquest matí. El cas està sota secret de sumari, però la Guàrdia Civil ha confirmat a Catalunya Ràdio que un dels arrestats és un agent del cos, un agent de la Guàrdia Civil en situació de reserva. La víctima era un home de 61 anys a qui van disparar el pit en els terrenys d'una finca boscosa de la baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Les detencions arriben, doncs, després de 3 anys i mig d'investigació dels Mossos. S'espera que els 3 detinguts passin a disposició judicial a les pròximes hores.
Doncs bé, en aquest sentit, una dada interessant. Els homicidis i assassinats baixen un 45% a Catalunya durant els primers 6 mesos de l'any. Segons dades del balanç de criminalitat que publica cada trimestre el Ministeri d'Interior i que recull els registres de totes les policies, doncs bé, s'ha passat dels 44 assassinats de l'any passat als 24, Oriol, d'aquest any.
Aquesta és la dada més destacada, però n'hi ha d'altres. En termes globals, les infraccions penals també cauen. Ho fan un 4,5% amb més de 243.000 denúncies. La majoria correspon a delictes convencionals, però 36.000 d'aquests fets delictius són per cibercrims, que també s'han reduït un 10% respecte al mateix període de l'any anterior. De l'estadística, també destaca el descens de robatoris amb força a domicilis o establiments. Cauen un 15%. També baixen un 2% els robatoris amb violència i els furts. En canvi, han pujat els delictes per tràfic de drogues. S'han incrementat un 8% i també pugen les violacions, que passen de 741 a 904 durant els primers 6 mesos a Catalunya. Això és un increment del 22%.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A punt d'arribar a les 10 i 20 minuts, i atenció perquè la jutgessa que investiga la dana del País Valencià denuncia que és víctima d'una campanya difamatòria i masclista per intentar apartar-la del cas i apunta directament a les defenses de dos exalts càrrecs del govern de Carlos Mazón. Això ens porta cap a València. Alba Barbosa, bona nit.
Sí, bona nit. Núria Ruiz Tobarra escriu nom i cognoms de l'advocat de l'ex número 2 d'Emergències, que és un dels imputats en aquesta causa. Li retreu que hagi demanat investigar la possible ingerència del seu marit, que també és jutge en aquesta causa. La magistrada entén que volen acreditar que el procediment el dirigeix la seva parella, cosa que viola, diu, els principis deontològics, i en aquest sentit ha ordenat que es creï una peça separada per valorar si cal sancionar l'advocat.
I què és el que ha passat, Alba, deia, perquè faci ara aquesta denúncia?
Doncs se retreu a les defenses dels dos investigats que, des que va començar la instrucció, li hagin qüestionat la feina perquè consideren que ha vulnerat el seu dret de defensa i ha estat imparcial. Es refereix, per exemple, a les queixes que han presentat davant el Consell General del Poder Judicial i que ara l'òrgan judicial està estudiant, o a les gravacions del seu marit i filla quan ja s'havia acabat una de les visites. També critica les informacions publicades en alguns mitjans que l'han fet sentir denigrada com a professional i com a dona. En el mateix escrit defensa la independència dels jutges i insisteix que no els escullen les parts.
I atenció a aquesta polèmica que ha desencadenat l'anunci masclista d'un prestatge difós per l'heroi Merlin. Aviam, la multinacional venia aquest producte assegurant que era senzill i pràctic de muntar i ideal per a dones i principiants. Doncs bé, l'empresa ja l'ha retirat de la seva web, Maria.
L'anunci ha circulat per la xarxa ràpidament i ha generat indignació. El prestatge apareixia al web de l'Heroi Merlin i el distribueix la marca La Vie à la Maison. La descripció indicava que el prestatge era estable, fàcil de netejar i d'instal·lar, i afegia: és senzill i pràctic, ideal per dones i principiants. En una publicació a la xarxa X, la multinacional ha assegurat que ha retirat immediatament l'anunci i que ha trencat relacions amb el subministrador extern que els facilitava el moble. També ha demanat disculpes pels fets i assegura que condemna fermament qualsevol missatge discriminatori. L'anunci ha estat al web fins a les 2 del migdia, però ara ja no es pot trobar.
Gràcies, Maria. I també volem parlar d'una altra polèmica que està relacionada amb l'acomiadament del CEO, del director executiu de l'empresa suïssa Nestlé. La companyia va fulminar de forma immediata Laurent Freix, que és el director executiu, quan es va descobrir que tenia una relació sentimental secreta amb una subordinada directa. El van fer fora amb l'argument que infringia el codi de conducta empresarial de la companyia.
El cas, a més, avui portava una cua econòmica, i és que les accions de Nestlé han caigut fortament a l'obertura de la borsa. Al final ha remuntat, això és veritat, però la polèmica està servida. I és si l'acomiadament és una intromissió de l'empresa en la vida privada dels treballadors, i també ens preguntem si aquí podria passar. De fet, tenim moltes qüestions i per això contactem ara mateix amb Eugènia Prados, que és advocada laboralista del col·lectiu AID, Assessoria i Defensa. Eugènia, bona nit.
Hola, bona nit.
Entenem, suposem que a Suïssa sí que deu ser legal, però d'entrada la pregunta és si aquí ho seria, que una empresa prohibís relacions afectives entre els seus treballadors d'aquesta manera.
Doncs d'aquesta manera tan directa i tan clara, la resposta ha de ser que no. És a dir, no hi ha a la normativa nacional, ni en els convenis col·lectius, ni en règims disciplinaris, cap disposició que prohibeixi per si mateixa la relació entre treballadors o treballadores de la mateixa empresa. I, per tant, l'empresa no pot utilitzar el règim disciplinari per acomiadar un treballador o treballadora només per aquest fet.
I això, no sé si teniu constància de si és un comportament habitual en les multinacionals, i cada vegada hi ha més empreses que ho exigeixen, no?
Bé, amb empreses que estiguin aquí a l'estat espanyol i, per tant, a treballadors i treballadores que estiguin subjectes al règim nacional, no és una justificació habitual o comuna. Una altra cosa és, que això sí que pot ser més habitual, que aquesta situació de que existeix una relació romàntica o íntima entre dos treballadors o treballadores de la mateixa empresa derivi en altres situacions que sí que puguin ser sancionables. Ja. Llavors...
Sí, endavant.
Clar, altres situacions, no?, en els que aquesta relació, pel que sigui, doncs sí que faci trontollar o sí que tingui connexió directa amb altres incompliments que sí que estan emparats en l'Estatut dels Treballadors o en el conveni col·lectiu. Clar. Això sí que seria sancionable.
Clar, aquí estem parlant d'una relació que era vertical, de cap a subordinada. Hi ha altres casos en què es prohibeixen també aquest tipus de relacions efectives de forma horitzontal entre companys. Deia, no és legal. Entenc que tampoc és lícit. Jo no sé si després d'un acomiadament d'aquestes característiques un treballador doncs, pot reclamar el seu lloc de treball pel motiu pel qual ha estat acomiadat. És a dir, això, aquest acomiadament seria improcedent o no?
Clar, el treballador o treballadora que es troba amb una carta d'acomiadament on l'empresa indica doncs, aquesta causa com a motiu de la sanció, que a més, al ser una sanció disciplinària doncs, no va acompanyada de cap indemnització de cap tipus, és a dir, un marxa al carrer, com aquell qui diu, gratis, no? Pot impugnar davant dels jutjats i tribunals de l'Estat espanyol doncs, una acció per reclamar o bé una indemnització o bé el retorn al seu lloc de treball. Té un termini de 20 dies, que és un termini molt curt, però ho pot fer si considera doncs, que aquesta decisió no és encertada. Per aconseguir què? Doncs depèn de com sigui la carta, depèn de com sigui la situació concreta, però fonamentalment dues opcions diferents. O bé aconseguir una nulitat de l'acomiadament, perquè entén que aquesta decisió de l'empresa vulnera els seus drets fonamentals, vosaltres ho heu indicat anteriorment, no? Doncs el dret a la intimitat, a la privacitat, a l'esfera, no? El nucli de l'esfera íntima de cada persona que pot escollir amb qui tenir relacions, faltaria més, o bé la improcedència. La nulitat comportaria tornar al teu lloc de treball i la vulneració de drets fonamentals i els salaris de tramitació, la improcedència, una indemnització.
Què passa en aquest cas amb la subordinada, és a dir, amb la parella d'aquesta persona que sí que ha estat acomiadada?
Clar, en aquest cas concret, no, d'aquesta multinacional que ha sortit, entenem que qui es sanciona és el directiu, doncs perquè aquesta persona té una relació de més confiança o de més responsabilitat i, per tant, si l'exigeix en aquesta persona un plus, no, d'una determinada conducta que l'empresa entén que és legítima, perquè aquí entrem aquelles empreses, doncs sigui quina sigui la seva naturalesa, quines conductes decideixen tolerar internament o no. Això també és, no, que depassa, crec jo, no, la possibilitat de l'empresa de controlar la vida dels seus treballadors i treballadores. De la treballadora subordinada no en sabem res, però imaginem que no se l'ha sancionat perquè no ha sortit al lloc.
Ha quedat clar que no és legal. El que no sé és, estem parlant amb una advocada laboralista, si li consta que això passa també a casa nostra, que aquests codis existeixen a les empreses catalanes.
Que aquests còdics existeixin, sí, però els còdics de conducta intern són, doncs això, unes manifestacions de voluntat o desitjos, no?, que tenen les empreses respecte a la conducta dels seus treballadors i treballadores, però en tant que no han estat negociats amb els representants dels treballadors o que no són normes com és l'Estatut dels Treballadors, no tenen una eficàcia directa i, per tant, no vinculen els treballadors, no? Per tant, si un treballador o treballadora es trobés amb que la seva empresa té aquest codi ètic, jo a priori el que els diria és que ells fessin la seva de la millor manera possible, evidentment, i que fossin doncs, bons treballadors i bones treballadores, però que no necessàriament es sentissin vinculats amb aquest codi ètic.
Doncs crec que ens ho has aclarit molt bé. És un cas que, a més, ens ha fet pensar en un dels més sonats recentment, aquella càmera en un concert de Coldplay que va enxampar dos treballadors que mantenien una relació en secret i que allò els va acabar assenyalant. Aquesta de Nestlé també ens ha cridat molt l'atenció.
L'única cosa que sí que voldria destacar és que quan pensem en relacions entre dues persones a la feina, no? Quan són aquests dos casos paradigmàtics, pensem en una posició home-dona, en una posició de superioritat, inferioritat o de subordinació, no? I que aquesta conducta, malgrat que no pugui ser sancionable automàticament, sí que moltes vegades va aparellada de certes situacions doncs, d'assetjaments sexuals o abús de poder, tràfics d'influències, no? Aquestes situacions, i que, per tant, totes aquestes coses annexes que es poden produir en aquesta situació, doncs, perquè els humans són així, no?, i a la seva feina continuen sent persones, aquestes i altres situacions sí que són sancionables.
Doncs...
Vull dir que... Compte.
Exacte. I tant, i tant. Eugènia Prados és advocada laboralista del col·lectiu AID i ens has atès la mar de bé. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
A vosaltres. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
arribarem a 11:15 de la nit parlant de l'atur que puja a Catalunya aquest mes d'agost, coincidint amb la fi de l'estiu i que, per tant, acaben molts contractes laborals vinculats al turisme i al lleure infantil. El nombre d'aturats ha crescut de gairebé 8.000 persones, majoritàriament en el sector serveis i la seguretat social, que portava 7 mesos consecutius pujant, ha perdut 63.000 afiliats. Manuela Redondo, directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu.
El sector que més contribueix al descens és l'educació, claríssimament, perquè hi ha hagut un descens de 23.391 afiliacions. L'altre sector que ha tingut un descens també molt intens, d'un 9,3%, però que són 8.039 afiliacions menys, són les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment lligades al sector turístic.
I ja no és només el servei de Rodalies el que falla, també l'alta velocitat comença a ser impuntual. Ho hauríem de dir, de fet, que ja és impuntual, eh? Un grup d'usuaris de l'alta velocitat de Girona ha comptabilitzat retards cada dia laborable en el trajecte en Barcelona. Girona, Núria Paraire.
Els usuaris diuen que els retards diaris són d'uns 10 minuts i de 20 minuts en el trajecte de tornada. El registre el fan des del gener. Han comptat 400 retards fins al juliol i el març va ser el mes amb més incidències. Un dels afectats és el Daniel Blay.
Cada dia, sense cap mena de dubte, cada dia. Tens aquest punt de nerviosisme de dir, bueno, he arribat a Barcelona, però bueno, ja veurem la tornada, a veure com va.
També diuen que sovint el viatge es fa més llarg, que de 38 minuts pot arribar als 50. Per tant, consideren que ja no es pot parlar d'alta velocitat. Lamenten que s'han organitzat la vida comptant que hi havia aquest servei entre les dues capitals de demarcació i que ara els falla.
Gràcies, Núria, des de Girona. De Rodalies, ens fixem en la R4. S'estan substituint vies entre Sant Vicenç de Calders i Martorell i tenen ara un sol tren al dia. Doncs bé, només va ser puntual 2 dies en tot el mes de juliol i 7 dies a l'agost. Molts usuaris han desistit i agafen el bus.
Vaig a Barcelona perquè tinc que fer uns tràmits. Llavors, és més segur anar en autocar perquè arribaré, segur que arribo, i podré arribar a l'hora que necessito arribar. Al tren, a vegades no arriba a l'hora que té que arribar o no passa.
I una infraestructura molt esperada, unes obres molt esperades, l'acord per modernitzar el canal d'Urgell, que és el canal de reg més gran de Catalunya, ja té números concrets sobre la taula i aquest vespre s'ha començat a presentar els regants. Si ells hi donen el vistiplau, aquest acord entre Generalitat, Estat i regants se segellarà a principis de novembre. El cost de les obres arriba als 1.000 milions d'euros. Això ens porta cap a Mollerussa, a Noelia Caselles. Modernitzar el canal implicarà gastar menys aigua.
Hola, bona nit. Sí, l'estalvi podria arribar als 100 hectòmetres cúbics anuals. Això és més aigua de la que pot emmagatzemar el pantà d'Oliana, per exemple. La proposta és modernitzar més de 70.000 hectàrees de regadiu en un període de 15 anys amb un pressupost de 1.000 milions d'euros. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Per tant, tenim un mes per explicar, fer pedagogia i convèncer de que ara és el moment. Podem regar amb menys aigua, amb menys cost i produir més. Per tant, jo aquí demano que tots fem un exercici de responsabilitat ambiental, territorial, econòmica, agrària. Necessitem que això surti bé.
El 70% l'assumiria la Generalitat i l'Estat i el 30% restant als més de 17.000 regants. Han calculat que hauran de pagar uns 2.300 euros per hectàrea modernitzada. Fins ara ha negociat amb les institucions la direcció dels regants, però ara tots ells hi han d'estar d'acord. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, és optimista.
Avui estem en condicions d'apretar la conselleria i el govern de Madrid que això s'aprovarà i que per poder començar les obres com més aviat millor.
Les obres permetrien regar per aspersió i no per inundació. Per fer-ho s'ha previst construir 44 basses, 20 estacions de bombament, 20 plantes fotovoltaiques, 4.000 quilòmetres de canonades i 8.000 hidrants. Es preveu que els regants votin la proposta a finals d'octubre i, si tira endavant, que el conveni s'assigni a principis de novembre.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ara Ara passen 4 minuts a 2:15 de la nit. Quan siguin les 3 de la matinada, a Pequín començarà la gran desfilada militar de les pròximes hores que pretén deixar una fotografia històrica. Els presidents de la Xina i Rússia i també el líder suprem nord-coreà coincidiran, a més de molts altres, en l'acte de commemoració de la final de la Segona Guerra Mundial. A la Xina, allà se celebra el 3 de setembre en record de l'anomenada Guerra de Resistència contra l'agressió japonesa. Vladimir Putin destacava la dimensió històrica d'aquest esdeveniment.
Us agraeixo la càlida benvinguda que heu donat a tota la nostra delegació. L'estreta comunicació que hi ha entre nosaltres reflecteix la naturalesa estratègica de les relacions Rússia-Xina, que es troben a un nivell sense precedents.
Un nivell d'entesa també ponderat pel seu homòleg xinès, Xi Jinping.
La Xina està disposada a treballar amb Rússia per donar suport mutu a la revitalització i el desenvolupament, defensar amb fermesa la justícia i l'equitat internacional i promoure construir un sistema de governança global més just i equitatiu.
Doncs bé, l'actual sistema de governança s'ha mantingut 80 anys, però va forjar un consens que ara s'està esfondrant. I amb els records de la guerra esvaint-se, també s'esvaeix l'entesa sobre com evitar que es torni a repetir. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit. Pequín ha considerat tradicionalment que la gran conflagració va començar abans que a Europa, el 1937, amb l'anomenat incident del pont de Marco Polo, als afores de la capital xinesa, anomenat així perquè el mercader venecià el va abocar en el seu viatge del segle XIII. El 1937, un enfrontament armat entre l'exèrcit xinès i el japonès, que havia ocupat Manxúria anys abans, va desencadenar el que històricament s'ha conegut com la Segona Guerra Sinojaponesa. M'he acostat al pont de Marco Polo perquè aquests dies previs a la gran desfilada, el Partit Comunista Xinès, cada cop més nacionalista sota la línia marcada per Xi Jinping, fa que les seves cèl·lules, presents a empreses i organismes, el visitin per recordar la història i fer-s'hi una foto de grup amb la bandera roja i la falç i el martell. També hi ha estudiants com el Tong Jiaia que em deia això.
Penso que les desfilades militars estan fetes per demostrar l'estatus d'una gran potència. La nostra força nacional està creixent i el món ho pot veure.
El seu company de treball de batxillerat sobre el pont de Marco Polo, el Ma Yuchong, em confessa que valora del Japó la tecnologia i l'anime, però alhora...
Van cometre actes extremadament cruels. Haurien de trobar la manera d'expiar les culpes i reconèixer la responsabilitat en lloc de manipular la història als llibres de text.
El Zhou Qingling és un jubilat de 77 anys, amb una perspectiva més llarga.
Sempre recordo les paraules del president Mao: preparem-nos per la guerra i la fam. Hem d'estar preparats. Només si ens atrevim a lluitar i assegurar la victòria, podem prevenir la guerra.
Nacionalisme a flor de pell instigat per un règim que en els actes d'aquest 80 aniversari posa l'èmfasi en que el que coneixem com a Segona Guerra Mundial a la Xina va començar no ja el 37, com havia dit tradicionalment Pequín, sinó el 31, amb l'ocupació japonesa de Manxúria. És a dir, ningú va lluitar més anys en la Segona Guerra Mundial que la Xina.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale au mi-pâte métallique roulant dans ses bouches qui...
I a França, crisi política. El primer ministre, François Bayrou, no aconsegueix suports per salvar el govern i tot indica que deixarà el càrrec la setmana que ve. L'extrema dreta li han confirmat avui que votarà en contra en la moció de confiança de dilluns que ve i ha reclamat eleccions immediates. Això ens porta cap a París. Isabel Galí.
No se sap molt bé per què François Bayrou rep els líders polítics representats a l'Assemblea Nacional aquesta setmana, no sé que vulguin que li confirmin que no li donaran suport a la moció de confiança del dia 8, perquè l'encara primer ministre no ha fet cap esforç per negociar res per salvar-se, ni amb socialistes ni amb l'extrema dreta. És per això que després de trobar-se amb el primer ministre al Palau de Matignon, Jordan Bardella, president del Reagrupament Nacional, ha deixat anar un irònic: no hi ha hagut miracles, mentre Marine Le Pen demanava al seu costat que es convoquin eleccions ja.
Nosaltres, en Jordan i jo, demanem una dissolució ultraràpida, perquè la realitat és que la nova majoria que sorgeixi d'aquestes eleccions ha de ser capaç d'elaborar un pressupost perquè el nostre país en tingui. Aquesta, en realitat, és l'única solució democràtica.
L'extrema dreta va guanyar les darreres legislatives i estan convençuts de repetir resultats. Mentrestant, Macron s'ha reunit amb els líders de la seva minoria parlamentària, Horitzons, Renaixement, el mateix Bayrou com a representant del moviment demòcrata i també amb Bruno Retailleau, de la dreta dels republicans. L'últim cartutx era preguntar-los si acceptarien una gran coalició amb els socialistes, però també aquests s'hi han avançat. No donaran suport a cap primer ministre en pressupostos amb grans retallades.
I al Brasil, el fiscal general ha demanat al Tribunal Suprem que condemni per colpisme l'expresident del país Jair Bolsonaro i 7 persones més. El fiscal ha presentat els càrrecs contra Bolsonaro, a qui acusa d'encapçalar una organització criminal que el que volia, diu, és obviar la voluntat popular i impedir que el progressista Lula da Silva assumís el poder després de guanyar les eleccions del 2022. A Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Aviam, el fiscal sosté que el cop d'estat va fracassar només perquè altes esferes de l'exèrcit van declinar adherir-s'hi, diu.
Sí, ara sentirem més la tesi del fiscal, que en aquesta primera jornada d'aquest judici contra Jair Bolsonaro coincidia amb la també tesi, la teoria de cop d'estat del jutge instructor del cas, del conegut també com assalt als tres poders de Brasília. Recordem, el gener del 2023, creuen tots dos, el fiscal i el jutge instructor, ara passa a mans d'un altre tribunal, que és qui jutjarà el cas, que es buscava derrocar el govern de Lula da Silva, que feia pocs dies havia rebut la banda de president. Es buscava, asseguren tots dos, el fiscal i el jutge instructor, ara els escoltarem, que es buscava instaurar una dictadura.
El cop d'estat pretenia atemptar contra les institucions i contra la mateixa democràcia, amb l'objectiu d'instaurar un estat d'excepció i una autèntica dictadura.
El cop no es va consumar, perquè, malgrat els intents persistents dels acusats, no va obtenir el suport dels comandaments de l'exèrcit i de l'aviació.
Un judici històric. Mai un president del Brasil havia estat acusat de cop d'estat i en aquesta primera jornada també han parlat els advocats dels acusats. 8 en total neguen completament els fets, era el que s'esperava. Tots ells excol·laboradors de Jair Bolsonaro, entre civils i militars, que afronten penes tots de 40 anys de presó, Agnès i Manel.
Com anem de tempos? És a dir, quan podem imaginar que hi hagi una resolució d'aquest cas?
Sí, a veure, la data que s'ha posat en el calendari per acabar tot plegat és el 12 de setembre, però caldrà estar atents del que pugui passar en aquestes properes hores i dies. Hi haurà de ben segur manifestacions, ja han estat anunciades, de partidaris de Bolsonaro en aquests propers dies, especialment a São Paulo i a Rio de Janeiro. Cal tenir en compte, i això és molt important, que Bolsonaro és un expresident, però té un gran capital polític i electoral. Hi ha moltes persones que creuen que és una víctima, que és un heroi, i en aquestes darreres hores l'acompanyaven davant de casa seva a Brasília, on està sota arrest domiciliari, aclamant-lo i denunciant el que consideren és una injustícia. Escoltem una de les seguidores de Bolsonaro.
El Brasil necessita alliberar-se de tota aquesta persecució que estem veient. Bolsonaro no mereix passar pel que està passant. El que està succeint és una tirania i una maldat molt grans. De molta maldat.
I és que el bolsonarisme és una força molt important al Congrés i al Senat del Brasil i ja s'està parlant ara mateix de promoure una iniciativa parlamentària per tal d'aconseguir una amnistia per Bolsonaro.
I Joan, avui podem parlar ara també d'una altra qüestió. L'hem conegut aquesta tarda. És un cas que tu havies seguit de prop a Bolívia i que ens havies explicat aquí al Catalunya Nit. S'ha fet pública la sentència a dos religiosos catalans acusats d'encobrir abusos a menors.
Sí, ja fa temps que exjesuïtes i exalumnes dels jesuïtes de Bolívia buscaven justícia pels casos d'abusos sexuals comesos per religiosos catalans al país andí, la gran majoria d'ells ja morts, un cas que va tenir un gran impacte i notorietat, recordareu vosaltres i els oients, amb el documental La fugida de Trescat, amb testimonis terribles en primera persona d'aquestes agressions. Doncs bé, la justícia boliviana, primer divendres passat, denegava un recurs de presó prescripció dels delictes als qui ara condemna els jesuïtes Marcos Reculons i Ramon Alaix per encobrir, diu la sentència, casos d'abusos sexuals perpetrats pel jesuïta Alfons Pedrajas. Una sentència que les víctimes esperen que faci possible ara la presentació de noves denúncies, ja que afirmen que aquests casos d'abusos perpetrats per jesuïtes a Bolívia a nens i nenes indígenes bolivians dels anys 80 ara adults podrien ser molts més.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Des de Buenos Aires ho anirem seguint. Una abraçada.
Gràcies.
L'exèrcit d'Israel ha matat avui 90 palestins en diversos atacs a la Franja de Gaza, on, a més, continua augmentant el nombre de víctimes de la fam. Les autoritats sanitàries palestines han comunicat 13 morts més i ja en són més de 360. D'aquí uns minuts parlarem justament amb un metge de l'entitat Metges Sense Fronteres que va arribar divendres mateix de Gaza, després d'estar-s'hi 2 mesos, i ens ha deixat un testimoni colpidor que podrem sentir en els pròxims minuts. Mentrestant, la missió de la flotilla Global Sumut, que, com sabeu, viatja amb ajuda humanitària per a Gaza, continua amb dificultats en la navegació després de la seva accidentada sortida de Barcelona. A la flotilla hi viatgen també José Antonio Rodríguez i Marta Viana. Bona nit, Marta.
Què tal? Molt bona nit.
Explica'ns què és el que ha passat en les últimes hores. Quina és la situació de les embarcacions?
Doncs mireu, el que hem sabut és que 5 embarcacions han hagut de tornar al port de Barcelona. Això ha sigut pel mal temps que també hem tingut aquesta nit passada, i on s'han fet malbé alguns dels motors, hi ha hagut fuites d'aigua i també diversos problemes tècnics i elèctrics en aquestes embarcacions. Aquestes han hagut de tornar cap al port de Barcelona, i també hem sabut i us podem confirmar que com a mínim 2 embarcacions més, en aquest cas són embarcacions de vela més petites, han perdut el motor durant aquesta nit passada per la tempesta que també que hi ha hagut, i han viatjat durant tot el dia d'avui amb vela. I ara el que us podem dir també és que part d'aquesta flotilla, evidentment la que no hem hagut de tornar a Barcelona, estem arribant a un port de les Illes, als Balears. Per raons de seguretat no podem dir, no, ens demanen de fet que no diguem en quin port exactament estem arribant. Això us hem de dir que avui no ha sigut un dia fàcil, tampoc pels participants i que hi ha als vaixells, bàsicament perquè moltíssima gent s'ha despertat amb molt mareig, amb molts vòmits, evidentment, i amb molt, molt malestar. Però ara el que està passant és això, estem a punt d'arribar a terra una altra vegada, on aquí s'aprofitarà per fer una altra parada tècnica, amb l'objectiu, ens deia ara el Mustafa, que és un dels portadors de la flotilla que viatja amb nosaltres, amb l'objectiu de reagrupar-se i continuar el viatge. Així aprofitaran doncs, per poder arreglar aquells motors que s'han espatllat i seguir el viatge.
Une partie des bateaux, en fait, ils sont assis.
Part de la flotilla està dispersa, per tant, ara l'objectiu és reagrupar-la en un punt i tornar a sortir tots junts cap a Tunis.
Partir ensemble, direction Tunis.
Això és el que ens deia el company, el Mustafa. També us hem d'explicar que durant tot el dia la comunicació amb els altres vaixells, que sí que estàvem al mar Mediterrani, ha sigut força fluida, ho han anat fent per ràdio amb els capitans i tota la tripulació que anàvem parlant, i sí que és veritat que a partir de la tarda doncs la informació ja costava més d'arribar, ens arribava amb comptagotes, i hem estat durant unes hores vivint amb bastanta incertesa de si efectivament fèiem aquesta parada tècnica o si continuem tots cap a Tunis.
Déu-n'hi-do, doncs, realment el relat d'una travessa accidentada. En tot cas, bona travessa, José Antonio i Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Passen 3 minuts de 3:15. Avui ens ha cridat l'atenció un congrés que s'està fent a Barcelona. És un congrés de torres altes i emblemàtiques de tot el món. Se celebra a la Torre Glòries i en volem parlar amb Aleix Prat de Pàdua, que és el director del Mirador Glòries. Bona nit, Aleix.
Bona nit, Manel.
D'entrada, felicitats per acollir un congrés com aquest. Aquí hi ha representades la Torre Eiffel de París, l'Empire State Building, les torres bessones de Kuala Lumpur. Com s'aconsegueix que la Torre Glòries estigui situada entre aquestes?
Doncs moltes gràcies, Manel, per les felicitacions. Doncs, de fet, és l'associació que engloba les principals torres més icòniques del món, i en el cas de Torre Glòries vam rebre la invitació de formar-hi part, sobretot doncs, per la particularitat de la torre i per ser un element distintiu i ja que s'ha consolidat dintre de la silueta, de l'skyline de la ciutat de Barcelona.
Clar, la primera pregunta que em ve així al cap és qualsevol edifici alt és una torre? O per què d'algunes en diem torres i de les altres gratacels ha de tenir alguna particularitat, una torre?
Doncs no, realment, de fet, les torres que formen part de la federació quasi totes són edificis, no?, del segle XX o del segle XXI. I aleshores sí que requereix, o és una dels requisits per formar part de l'associació i ser admesos, que ja no només, i no va d'un tema d'alçada, és a dir, en aquest cas podem dir, si em permets, que el tamany no importa. I el que realment importa és la iconicitat, quan icònica és aquesta imatge, i sobretot el vincle que estableix amb la ciutat, amb la ciutadania, aquesta comunicació emocional de la ciutat amb l'edifici.
Clar, les torres marquen l'skyline de moltes ciutats. La Glòria és, evidentment, de Barcelona. Hi va haver molt debat, cridava molt l'atenció al principi quan es va alçar, però també es visiten des de dintre. Quants visitants passen per la Torre Glòries habitualment i què s'ha de fer per poder-hi entrar?
Doncs nosaltres estem al voltant dels 100.000, 120.000 visitants any des de que vam obrir, que també fa relativament poc que vam obrir, va ser l'any 2022, malgrat la torre ja va ser inaugurada el 2005, i precisament aquest any fem el 20 aniversari. Aquest mes de setembre es compleix 20 anys de la inauguració de la torre. I aleshores la torre doncs està oberta a tothom, i només cal doncs adreçar-se a la torre, ja sigui la pàgina web o presencialment, i comprar l'entrada, i sobretot doncs també fixar-se en tots els beneficis, no, de temes d'associacions, de condicions, dels nanos de 0 a 12 tenen entrada gratuïta, i aleshores doncs entrar i descobrir doncs aquest espai que ens dona una mirada nova, diferent, una altra sensibilitat per mirar la ciutat de Barcelona.
I finalment, en aquest congrés, què comenteu amb els altres col·legues d'altres torres? Quins són els temes en comú?
Doncs amb el congrés intentem generar aquest espai de trobada en el que una mica és definir, és posar en comú les experiències que hem tingut durant l'any, perquè ens vam veure l'any anterior en una altra localitat, i aleshores veure una mica també quins són els reptes que ens hem trobat, com els hem solucionat, quines són les sensibilitats de cada lloc, i sobretot intentar posar en comú o trobar un denominador comú dels reptes en clau de futur que hem d'afrontar. I en la mesura del possible, veure o preveure com podem entomar-los amb garanties doncs, de cert èxit.
Doncs, Aleix, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès en uns dies tan importants per vosaltres. Que acabi d'anar bé, i una abraçada ben forta.
Molt amable, i el plaer és nostre. Moltes gràcies.
Fem 2 minuts de pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, sóc el Jordi González.
Sóc la Sílvia Caballol.
Sóc Neus Bonet Pagan.
Sóc la Sandra Sabatés.
Hola, sóc la Laura Faig.
Senyores i senyors, bon dia.
Serà per mi una experiència totalment nova.
I entomo amb moltes ganes i molta il·lusió el repte que m'ha plantejat en Ricard Ostrell.
Els divendres parlem de les coses que ens passen, de les que ens han passat, de les que ens fan flipar, de les que ens fan plorar, de les que ens emocionen.
Cada setmana us portarem el millor del salseig i, sobretot, ens divertirem moltíssim, us esperem.
Aquest any, al matí de Catalunya Ràdio, ens hi deixarem la pell i ens ho passarem bé.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Ens escoltem a l'altra banda, molt aviat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
No sabem què relliguen les paraules. Les paraules són nusos. Dels angles morts, de Borja Bagunyà.
Postdates, la institució de les lletres catalanes, i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Notícies sota la llum de la lluna.
Let me see what spring is like on.
Amb Manel Elias,
Jupiter and Mars.
I Agnès Marquès.
In other words, I love
Catalunya Ràdio.
You.
Doncs falten 6 minuts per arribar a les 11. Aquesta primera setmana anem afegint veus que s'han incorporat al Catalunya Nit. Ara la de Jordi Mat, escriptor i periodista.
Ahir, dilluns al matí, es va saber que avui es reunirien els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont a la delegació de la Generalitat a Brussel·les. Les interpretacions d'una trobada que, certament, és excepcional, s'han multiplicat des d'aquell moment. Com passa sempre, i passa a les millors famílies, tothom ha escombrat cap a casa. Des de Pedro Sánchez, de l'entrevista punyent que li va fer Pepa Bueno, passant per l'oposició del Partit Popular, fins als mitjans que actuen com a corretja de transmissió de les directrius de Junts. Illa i Puigdemont s'han fotografiat encaixant-se les mans i ara parlen a porta tancada, mentre estic enregistrant aquesta píndola. Hi ha dues hipòtesis sobre quin serà el tema principal de la conversa. Hipòtesi A. Una demostració més de la normalització política a Catalunya a través de les mesures adoptades pel sanchisme per governar. Hipòtesi B. Una demostració de la necessitat que té el president del govern espanyol dels vots de Junts per aprovar els pressupostos. Spoiler, no passarà. Segurament, una i altra hipòtesis són certes o són part de la veritat. Però hi ha un tema que no ha aparegut als titulars i que, tractant-se de la delegació de la Generalitat al Parlament Europeu, em sembla encara més rellevant i tot. No fa ni mig any que una delegació de la Comissió d'Assumptes Constitucionals del Parlament Europeu va viatjar a Madrid per saber per què la reforma electoral de la Unió Europea aprovada el 2018 no ha estat ratificada a Espanya. I van concloure, després de parlar amb diputats i especialistes, que no era pas una qüestió jurídica, era una qüestió política. I és política, i ho és molt, perquè aquesta reforma, si es ratifiqués, modificaria el llindar per obtenir un escó al Parlament Europeu, de tal manera que els partits nacionalistes perifèrics no obtindrien representació a Brussel·les. El govern espanyol, des d'aquell moment, des del 2018, va buscant pretextos per no reformar-la. L'oposició colla, i això també és política, alta política. Malgrat que no surti els titulars, em sembla que aquest hauria de ser el tema de conversa principal del que ara haurien d'estar parlant els presidents de la Generalitat, que tant de bo, quan més aviat millor, puguin mantenir aquesta conversa a Catalunya.
Quatre minutets i seran les 11. Moltíssimes gràcies a Jordi Amat. Compte, perquè avui a Venècia el director nord-americà Jim Jarmusch, que és una de les grans icones del cinema independent dels 80, ha presentat la secció oficial de la Mostra de Cinema de Venècia, la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Hola, bona nit, Manel i Agnès.
Òscar, has tingut l'ocasió de veure l'últim film de Jim Jarmusch i de poder parlar amb ell. Per què ha decidit fer una pel·lícula sobre la família i els seus conflictes, Òscar?
Doncs sí, es tracta d'una pel·lícula sobre pares i fills, amb tres històries independents, sobre relacions marcades per la incomunicació, la distància o la desconeixença. Jarmusch diu que encara no sap per què va triar centrar-se en la família, però ideològicament sí que té clar per què és crític amb aquesta institució.
I don't even know why I did this family thing.
Jo és que no sé ni per què vaig tocar el tema de la família ni d'on em va venir. Vaig començar per imaginar-me els papers que farien el Tom Waits i l'Adam Driver. Crec que la família és una construcció desafortunada del capitalisme. La família unida facilita el sistema capitalista.
Es tracta d'una cinta de poc pressupost, bons actors, narrativa senzilla i humor irònic, trets habituals al cinema del creador de cintes com Sota el pes de la llei, Dead Man, Mystery Train o Estranys al paradís. Aquí ha esmolat encara més la seva aguda capacitat de captar els petits detalls de la vida quotidiana.
T'has d'esforçar molt per fer una cosa que funcioni sense esforç al cinema. Ha estat un rodatge molt centrat en els matisos. Com vaig dir a la roda de premsa, és molt més complicat rodar aquests detalls que fer sortir 20 zombis de la tomba.
Doncs gràcies, Òscar, ganes de veure-la, i ara canviem de música.
Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Tot això és fruit del deliri. La vida és fruit del deliri. Tu també ets fruit del deliri. Tu també ets fruit.
Senyora Ernest, aquí podríem tenir dos titulars. O sí, que les temperatures van cap amunt, podríem sí, incluir, o bé que això és un deliri i el temps estarà completament
que està,
boig.
Que està boig, no? Jo aposto per les temperatures amunt.
A veure, Gemma Puig, bona nit.
No, home, no ho fico mai tan difícil. Hi ha vegades sí que costa. No, no, cap amunt. Temperatures cap amunt.
És aquesta,
era
no?
Era fàcil, sí, sí, sí.
Doncs això vol dir calor, calor, no? O què?
Exacte, sí, aniran pujant una cançó d'Oques Grasses que es diu Cap amunt. I sí, avui han pujat una miqueta, s'ha notat al Pirineu, però demà ja es començarà a notar tot arreu. No és que vingui una gran calorada, però sí que demà ja hi haurà més màximes que arribarien als 30 graus cap a la Catalunya central, comarques interiors de Girona, que avui no hi han arribat. Al Pirineu també podem situar-nos cap als 25 o 26, 27 graus, i les més altes, un dia més, doncs, se situaran entre les Terres de l'Ebre o Ponent. Si fa no fa com avui, els valors més alts no es dispararan molt, 33, 34 graus. Però sí que anem pujant, ni que sigui un parell de graus, la temperatura. I demà encara serà més estable que avui. Avui només hem tingut els ruixats de matinada davant la costa central i alguna nuvolada. Doncs demà més sol i només alguns núvols baixos a la costa i alguna nuvolada.